Yes.
Welcome to Radio India.
Radio India. La meva forma entera. Radio India. La meva forma entera.
Hey! Hem arribat ja a les 9 i 10, a les 4 i 10 en la remissió, i el que fèiem ara és un petit salt en el temps. El 6 d'octubre de l'any 2020. A les 21 hores i 28 minuts, al ferri de Baleària, Ecolux, amb 12 passatgers i 5 tripulants a bord, tocava fons a l'illot de Castaví, patint una esquerda en un dels patins que va deixar l'embarcació sense propulsió. Escoltam Anna Maria com ho explicava al seu company mentre encara era a bord del ferri accidentat.
Que amor, hemos chocado con una roca y se ha inundado una parte del barco, pero parece que ya está controlado. Y nos hemos ido todos hacia un lado, hay un lado así como inclinado, y hemos preparado la barca para salir, pero vamos a esperar a ver si vienen antes a por nosotros. Y nada, estamos aquí con los chalecos salvavidas y tal.
Llavors el capità va decidir permetre que el ferri anés a la deriva fins a quedar varat prop de l'illot de Salga, vora de s'Espalmador. Allà els passatgers, en una balsa, esperaren fins que cap a les 23 hores, més o menys una hora i mitja després del sinistre, foren socorreguts per una pneumàtica d'arribada des del port de la Savina.
Bé, estan bé. En principi estaven més animals, ara estan un poc pues, marejant-se, ja és un rato que porten a la balsa i que no, que cap barco està com preparat per treure-los d'ahir, no sé, molt curiós. Pues en principi ha anat el Formentera Express, però resulta que no teníem fàcil maniobra. I quan ha arribat el salvament marítim ha trobat que no n'hi ha prou de fondària perquè el barco de salvament marítim pugui entrar tan a dins, i ara han de cercar una Zodiac.
Era el testimoni d'en Jaume Zaragoza, tenia la seva companya i el seu fill doncs, en aquella balsa, encara estaven pendents de ser rescatat. Finalment, abans de la mitjanit, els passatgers i part de la tripulació, tots ells sants i estalvis, ja havien estat rescatats i desembarcats al port de la Savina. Ara ja s'ha conegut l'informe de la Comissió Permanent d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims del Ministeri de Transports. Dirigirem una mirada experta a aquest document per posar llum als aspectes més rellevants del sinistre, i ho fem amb el capità jubilat de la Marina Mercant, Joan Torres, que durant dècades ha servit en aquesta línia pitiusa. Capità Joan Torres, benvingut de nou a Ràdio Illa.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, va, doncs és un informe, no és gaire llarg, en realitat. Estem parlant de que són unes 26 pàgines, em sembla que tenia, 36 pàgines, i de les quals la gran, podríem dir que la meitat són planos, o sigui que diguem-ne que l'informe es pot llegir d'una forma bastant amena. Quines serien els punts més rellevants que has observat en aquest informe de la comissió?
Sí, jo aquesta intervenció serà per comentar aquest informe. Crec que hi ha consideracions a fer. No entraré després en tot el que va passar i en possibles causes, no. Simplement és comentar bé el que surt en aquest informe i coses que jo crec que en aquest informe haurien de sortir i no han sortit. Jo crec que bueno, ses conclusions són... Ses conclusions és molt... molt clara.
Les podem llegir, si vols. Mira,
sí.
Conclusiones. Diu, la colisión y posterior varada del Ecolux fue consecuencia de navegar sin respetar el balizamiento, ara parlem de què és el balizament i què és el que no es va respectar, a consecuencia de una excesiva confianza en el conocimiento de la zona y sin prestar atención suficiente a la navegación. També diu, el diseño ineficiente de los sistemas de control hizo que se perdiera el control de la propulsión y de la planta eléctrica de babor al inundarse el casco de estribor. Tras el accidente, el armador ha corregido este diseño, diu. Diu, después del accidente se observa que las embarcaciones de pasaje en ruta regular entre Ibiza y Formentera han dejado de pasar por el este de la isla de Castaví. O sigui, parla de que es va incomplir el balisament, excessiva confiança i després un disseny ineficient del tema de la propulsió.
Sí, exacte. Jo la valoració que faria d'aquest informe és que és incomplet. Crec que hi ha que fer això, tu ho has dit, no crec que si hagués tingut 50 pàgines més es tractat d'això, sinó d'incidir en determinats punts. Jo crec que és el més important. I després també crec que no comenta alguns aspectes que poden ser importants per ajudar a entendre aquest accident, perquè pareix que el barco surt d'Eivissa i ja va directe allí. Crec que a mi si també que vari unes valoracions de lo que passa. Bueno. I després he vist també que normalitzava certes coses que crec que no es poden normalitzar, tenen que incidir-hi més, i és curiós també que en tema de recomanacions no n'hi hagi cap. La valoració aquesta que em fa la companyia després de desfets, reajustant o redissenyant les quadres de control de propulsió i generació, la fa ella mateixa, a banda que li diguin. Jo crec que aquí també hi hagués tingut que haver-hi punts de recomanacions.
Sí, recordem que de fet en el propi preàmbul de la comissió es parla, doncs, que aquest tipus d'informes estan fets per presentar recomanacions de seguretat pertinents, diu, o sigui, d'alguna manera per aprendre la lliçó després de cometre, doncs, alguna errada. Okay. Bé, anem a pams. Va, primer de tot, el tema del balissament. Si incompleix el balissament, diu les conclusions, a què refereix?
Sí, balissament, hi ha unes marques que per allí, entre altres coses, per anar directament al gra, per allà on pots passar, són les marques cardinals nord, sud, est i oest. En els freus en tenim una de nord i una de sud, això vol dir que tu tens que passar quan és nord pel nord, quan és sud pel sud, i en aquest cas de Castaví és una marca cardinal oest, per tant haurien de passar sempre per l'oest de Castaví. Això sí, es va incomplir, i aquest mateix estudi diu que tingut coneixement que és un fet que es produeix, passar per l'est incomplint aquest balisament.
Recordem que Castaví és un illot que trobam a prop de la badia de s'Espalmador, quedaria a l'oest de la badia d'Espalmador. Llavors, la balisa el que ens diu és, quan passi un barco, si sigui venint de la Sabina cap a Eivissa o de Eivissa cap a la Sabina, ha de passar sempre per l'oest d'aquest illot de Castaví. No pot passar entre Castaví i s'Espalmador. És això el que ens diu la balisa.
Exacte. Tens que passar sempre per fora. No pots passar entre s'Espalmador i Castaví. Això és cert, el que diu l'informe, però clar, deixa de dir una cosa que és molt, molt important.
Clar, l'informe diu que en algunes ocasions tal es passa realment entre Castaví i s'Espalmador.
Sí, perquè l'informe diu que es fa per agafar recer de la mateixa illa i llots. També agafes el recer tant d'Eivissa com de la costa de Formentera. Temporals, diguem-ho d'alguna manera, o mal temps, bastant mal temps, de component oest. O sigui, en aquest cas seria de llevaig a mestral. El que l'informe no diu és que això es té que fer en navegació diurna.
D'això no en diu ni una paraula, no. L'informe.
Ja et dic, pots dir coses, però les tens que dir totes, perquè si no es queden incompletes. Per què passes a vegades per allí? Jo ho he fet moltes vegades.
Incomplint el balisament,
Incomplint el balisament, però perquè tu treus un profit d'això.
A veure.
Aquest profit és que tu pots, amb embarcacions d'alta velocitat, amb altres vaixells d'un tipus convencional no, però amb embarcacions d'alta velocitat tu pots maniobrar la mà onada a onada i així tens una millor navegació, es barca una patestant i es passatge també. Però això ho fas sempre de dia. De nit mai. Jo de nit considero que és temerari, en primer lloc, i en segon lloc, innecessari. Innecessari per què? Perquè la nit tu no hi veus, per tant no pots maniobrar les onades. Ja optes per anar per fora i aquí, en tot cas, tu el que hauràs de fer és, si hi ha bastant de mal temps, pues moderar. Aquestes embarcacions poden anar 26, 28, 30 nus, per tant, anar contra una onada en temporal, agafant-la de proa, pues, podes fer moltes avaries i danys en tripulació i passatge. Per tant, hi ha que deixar això molt clar. És de dia, inclús després, gran part d'aquest informe després ho dedica a normalitzar aquest fet.
A què es passa entre Castaví i s'Espalmador.
Sí, però hi ha un xorro, pràcticament és una raia d'un centímetre de tantes vegades que es passa per fora o en canvi per dins es passen menys.
Es veuen mapes amb els traçats dels recorreguts, eh?
Exacte, sí. Però
sumet la hora.
Jo crec que hagués tingut que dir, bueno, i qui passa per aquí de nit? Haguessin tingut una referència millor. Per tant, això és molt important. Si tu vols passar per allí, incomplint això, que després parlarem d'un d'una qüestió molt important, que era el pla de viatge també, que afecten això, però tens que passar-hi de dia. Jo, passar d'allí de nit, jo considero que això, temerari i, sobretot, innecessari, passar-hi sense cap necessitat.
Per cert, clar, el capità Torres apuntava, hi havien passat quan era de dia i quan hi havien condicions de temporal de component oest, no? Des del
nord-oest. I amb bona visibilitat, si hi ha boira no passaràs.
Exacte. Però entenem que aquella nit del 6 d'octubre hi havia condicions de mala mar i bufava del sud-oest d'11 a 16 nusos, força 4, i hi havia mar de fons de mig metre.
Amb les condicions que posa aquí, no. No era no es justificava. No hi havia ni temporal ni condicions meteorològiques adverses que recomanessin això. A més, hi havia un fet que era, a més de sa mar de vent, s'informa apunta que hi havia una mar de fondo, que era de mestral, de noroest. Quan passes per amb una determinada mar, per llocs estrets, tens que tenir en compte que aquestes embarcacions d'alta velocitat, quan naveguen de popa o d'aleta, poden perdre molt fàcilment el govern. Per això, hauria estat un punt no recomanable afegit per dir que no es passés per allí. I et dic, crec que les puntualitzacions aquí és que un mat que es passi únicament de dia i que passar-hi de nit és innecessari. El confort que puguis proporcionar-li en el passatge, en aquestes condicions el tens que fer passant per fora moderant, si es donava el cas. Per tant, crec que s'ha volgut normalitzar massa, que no, perquè allí passen tots. Bueno,
passen tots de dia.
De dia, pot haver-hi gent que hi passi. Si no és
I amb les condicions.
I amb unes condicions determinades. Jo crec que això és molt, molt important i aquí s'hauria de fer una recomanació. De fet, crec que la mateixa companyia ja ho va posar en notes internes que no es passés per allí ja arrel de l'accident.
De fet, ara no hi passa ningú, no?, per allà, entenc. Això pues, diu a l'informe.
Suposadament no. Jo crec que encara hi deu passar gent. Però amb unes condicions que ho justifiquin. L'accident té una consideració d'accident greu. Per tant, jo crec que és un afegit més a que aquest informe. Determinats punts haurien de ser més complets. Això. Una altra cosa que havien dit també és els barcos surt d'Eivissa i ja pareix que la següent situació és allí. No es parla de la guàrdia de navegació que hi ha espon, no es parla de qui està allí de guàrdia. Jo supos que hauria capità i primer, la tripulació eren 5 persones, tripulació mínima, que d'això també en parlarem. Per tant, en espon hauria d'haver capità, primer oficial i cap de màquines. Capità i primer suposa que els dos van de guàrdia i un d'ells pues, comanda la nau. Això no s'especifica res. I tampoc els equips ajudes a la navegació, els equips de navegació que tenien en aquells moments, si funcionaven bé, si hi havia algun error, perquè ara abans les cartes eren en paper, però ara ja han passat a un segon pla. Sol portar pues, carta electrònica, el que també es coneix com plotter. Per tant, seria, quan passes per un lloc tan estret com és aquell de nit, tens que tenir una garantia de que té un caligrament i després unes actualitzacions d'avisos a la navegació. Crec que també es troba a faltar amb aquest informe que mos digui qui havia allí i com estava la situació de navegació. Un punt també bàsic per jo és el pla de viatge.
Què és el pla de viatge?
El pla de viatge és una cosa que molta gent no hi creu, però hi té que ser sempre. Després que tu li facis cas, com passar per la nit o passar de dia o el que vulguis tu fer, ja és qüestió teva, però tu tens que tenir sempre en el cap.
A veure, entenem que un viatge regular no és com anar a pescar a Punta Prima, vull dir, no és que surti jo de l'estany i vagi a Punta Prima i digui, vaig cap allà, no, sinó que ha d'haver-hi un recorregut marcat predeterminat, no?
Exacte. Jo sempre he dit que la rutina és molt perillosa aquí, en aquesta línia. La rutina pot ser molt bona, pot ser positiva, perquè en saps molt de maniobres, ja de passar per allí, per tot això, però aquesta rutina també es pot transformar en aspectes negatius i fer que et confiïs en excés. Tornant al pla de viatge, un pla de viatge determina i te'l demanen, és exigible, tu per on vols navegar. Si tu fas un viatge d'aquells d'aquí a l'estret, pues, faràs típic waypoints passant per allí on tu tinguis que passar, Quan ja són rutes regulars, hi ha molts de tipus de pla de viatge. Un és el típic punt, el que es diu coneix com waypoint, que tu vas d'aquí a allí, allí canvies de rumbo, poses una ruta, especifiques la ruta. Aquest pla de viatge té que estar registrat en les cartes, tant siguin de paper com les electròniques. Per això et deia que és important la carta electrònica, que és el que ara amb aquest determinat tipus de vaixell es porta i es segueix més, a veure com estava allí. I aquest pla de viatge serveix per això, per tu tenir una ruta segura. Què passa? Quan tu t'allunyes d'aquest pla de viatge, quins motius tens? És aquí on després pots dir, tu per què estaves fora d'aquí? Doncs per passar per aquí. El pla de viatge també contempla zones de varada segures, pot incorporar molta informació addicional, llocs marcats per allò on no
s'esmenta en tot l'informe?
No. I això és una qüestió que trobo molt rellevant, perquè si hi era, no s'esmenta. I si i aquí això està per fer-li cas. I si no hi és, hauria de sortir en recomanacions. Nosaltres, jo quan navegava vaig procurar tenir un pla de viatge que fos molt pràctic. No em limitava en els punts de waypoints i a seguir, diguem, un rumb. Perquè després aquí, quan fas navegacions amb mal temps, evidentment no passaràs per allí. Quan tens molt de tràfic, com pot ser
l'època
estival, igual t'obliga a variar la ruta.
No?
Si després tu dins d'aquesta variació et passa alguna cosa, quan tens problemes per demostrar. Si són qüestions evidents, no hi són. Però preferia una navegació per zones segures. I aquestes zones segures eren unes àrees.
Com una franja, no?
Sí, una franja. Dóna-li lloc, eh? Vull dir, no estreta per arribar, no. Dóna-li... I a partir d'aquí es posava que tu podries variar aquest pla sempre que les condicions ho permetessin i extremant les precaucions. Per tant, allí ja tenies una possible via d'ajuda en cas de que tu tinguessis necessitat per passar per una això. Ja et dic, això en ses conclusions no surt, ni si hi era, si l'utilitzava, ni si no hi era perquè l'implementassin. Nosaltres, a més, ho teníem segellat tot per Direcció General de Sant Marina Mercant i sotmes com
a inspeccions
periòdiques. Clar, si una inspecció no va detectant determinades coses, pues és que està fallant el sistema.
Va, passant del punt, una altra de les conclusions. Disseny ineficient del sistema de control que va fer que es perdés el control de la propulsió. A veure, el patir danyat va ser un, no? Sí. Però en canvi van ser els dos els que es van quedar sense govern, sense propulsió.
Sí. És una cosa que resulta... Jo em sorprèn que una embarcació que tenia 3 anys, perquè crec que era del 2017, que se'n fan 4 ecos, que els van d'una manera així en màrqueting molt bona, que són molt segurs, que són molt eficients, que són molt ecològics, que es fes un disseny d'aquest tipus, perquè això el que t'implica... un catamaran és un vaixell ideal perquè tens dos cascos, diguem-ne, independents. Per tant, tu pots posar serveis independents per si et falla un, tenir l'altre. Intercomunicar-los vol dir que si un té un problema, l'altre el tindrà també.
Què és el que va passar?
Sí, exacte. Es patir d'estribó, té una via d'aigua i això, com que es quadra de propulsió i de generació d'energia estaven intercomunicats, quan un falla, l'altre falla. El motor de babó crec que estava arrencat, però no podien embragar i per tant, els hi quedava completament inútil. Va derivar cap a aquella banda. Si deriva, si hagués hagut un vent, diguem, sud, hagués anat a les gorrinetes o a Espalmador. Per tant, aquest disseny costa d'entendre que una companyia com Baleària no ho prevegui. I costa d'entendre que les inspeccions que prèvies a la construcció i tot això, aquest punt no tingui que ser un punt molt significatiu perquè el verín abans que es comenci. De fet, la companyia en seguida ja ho va fer.
Així és, el mateix informe inclou, diu, tras l'accidente, l'armadora ha corregido este diseño instalando un sistema para independizar los cuadros de control de ambas cámaras de màquines.
Si hagués tingut un control independent, cada casc independent, pues, haguéssim pogut anar en propulsió a babó, a Ionos i Vespermàs s'escora. Una qüestió és molt important, que parla molt bé d'una societat, d'una administració, d'una companyia. Quan li dones importància en tema de seguretat a les coses? Abans de que passin o quan ja han passat? Crec que això és un fet, la previsió. I una companyia, estan parlant d'una companyia naviliera potent, que això es hagués tingut que fer abans de que el barco sortís ja. És un punt aquí que és molt rellevant.
A les conclusions no apareix la paraula fatiga, no? Ho dic per... Tu abans esmentaves el tema de l'horari...
Sí, la fatiga és un component que sol estar en més o menys grau darrere molts accidents. Un accident no sol ser només una cosa que passa, sinó és una successió, i això és el que moltes vegades ho agreuja. Quan parlava de normalitzar, aquí és un lloc que també es veu molt això, perquè hi ha una jornada laboral, es decret que cita en ell, després hi ha una altra posterior, però bueno, més o menys retoca certes coses, perquè després en línies així, quan s'ha parlat molt, és un problema per distribuir les hores perquè quadrin dins de lo que és la llei, i després els descansos es poden fer en dos períodes, depèn molt després si...
Parla d'això, parla dels màxims estar empleats treballant el personal de marineria.
Exacte. Quan parla de l'horari de les hores de descans, sí, que aquí em posa 11 perquè les treballades són 13 o inclús 14, i després n'hi ha una de descans que no s'entén massa perquè teòricament també és en horari de feina, però aquestes hores, 11 hores de descans, doncs, bueno, depèn de lo que ells s'acueixin, doncs poden complir, perquè arriba, entra por ahí, diguem, de si ho consideres amb un període o en dos. El que em pareix...
11 hores de descans vol dir 13 hores de feina.
Sí.
No?
Lo que, aquestes hores sí, perquè allí en certs moments la llei es parla de 12 hores, si es barco per nocta, sí, però que després, si es fan en dos períodes, poden ser menys aquestes 12, no? Però, bueno, el que normalitza després són les hores de feina. Les hores de feina, segons aquest decret de treball a la Marina Mercant, no poden superar les 12 diàries.
12 hores.
12 hores diàries. Però, després, en circumstàncies excepcionals, poden arribar a un màxim de 14. Però aquestes circumstàncies excepcionals no poden ser cada dia.
No, són excepcionals.
Exacte. Per tant, aquí ells diuen que compleixen els descans, però no diu res de les hores treballades en quant en el decret que ells anomenen. A més, hi ha una altra cosa, això passa el dia 6 d'octubre.
Són de 13 hores, no?
Sí,
diu?
Sí, sí, sí.
Diu, això diu tal qual, sí, eh? Les jornades, sí, de treball eren de 13 hores de treball i 11 de descanso.
Sí, inclús, hi ha un... més endavant es diu que reals podrien ser 14. Val. Això no incompliria la jornada, que és una jornada brutal, 14 hores de treball cada dia, però és en circumstància excepcional. De 12 passa a 14. Aquest fet de normalitzar-ho, jo em pareix que no es té que ajustar un informe d'un organisme així. I després, aquestes hores diàries, hi ha un còmput setmanal que no poden superar en cap moment les 72. No m'us diu aquí, no m'us diu si l'horari que feia aquest dia era el que tenia tota la setmana, perquè clar, estan parlant de 6 d'octubre, 6 d'octubre encara sol ser una època que no entres en un horari d'hivern, que sol ser el novembre. Per tant, no diu certes coses i queda un poc en l'aire, però es normalitza una jornada que és excepcional i no es té en compte les hores, haurien de dir les hores setmanals, perquè no poden passar de 72. Si tu en fas 13 diàries, et donarà 91. Per tant, es puja molt, puja massa. Això... Capitania Marítima té que tenir una intervenció aquí, perquè quan dones una tripulació mínima, les hores tenen que estar ajustades perquè no provoquin un excés, com podria ser en aquest cas. Inspecció de treball també té que intervenir en aquests casos, i més quan hi ha hagut un accident greu, i no només en papers que hi hagi en registres de bord, que la gent té que assignar les hores, sinó que fan diaris de navegació, diaris de màquines, i veient la jornada real que allí, i en base en això, la tripulació mínima es podria modificar i es té que modificar, o l'empresa no pot fer aquest tipus d'horari tan llarg.
Deixa'm que fem un darrer apunt. Tornem a escoltar un moment, per favor, el tall d'en Jaume Zaragoza. Recordem que era un pare i espòs preocupat perquè tenia a companya i fill allà a la balsa, no? A la balsa al costat de l'Ecolux, esperant un rescat.
Bé, estan bé. Al principi estaven més animats. Ara estan un poc pues, marejant-se. Ja és un rato que porten a la balsa i que no... que cap barco està com preparat per treure-los d'ahir, jo què sé. Molt curiós. Pues en principi ha anat el Formentera Express, però resulta que no teníem fàcil la maniobra. I quan ha arribat el salvament marítim ha trobat que no n'hi ha prou de fondària perquè el barco de salvament marítim pugui entrar tan a dins. I ara han de cercar una Zodiac.
Clar, la companya d'en Jaume li estava explicant tot això per telèfon des de la balsa. Ell estava amb mi a l'espigó, me'n recordo com si fos ahir fent-me aquestes declaracions. Si recapitulem una mica, l'accident és a les 21:28. A les 21:32 es mobilitza l'embarcació de salvament Marcap des del centre de Palma. A les 22:21, gairebé una hora després del sinistre, el Formentera Express apareix allà on havien anat a parar l'Ecolux després de derivar. No tenia propulsió i el capità va decidir anar derivant fins a prop de l'illot de Salga, que ja queda molt a prop de l'illa de s'Espalmador, i allà va quedar varada sobre l'arena. Arriba el Formentera Express, clar, i el que explica, no es podia atracar perquè faltava profunditat. Arriba el Salvamar Marcap, tampoc es podia atracar perquè no hi havia prou calat. Clar, a tots ens preguntam, no portava una Zodiac que Salvamar Marcap per fer baixar la Zodiac i rescatar els passatgers, pujar-los a bord de la Salvamar i portar-los o a la Sabina o a Eivissa? Doncs no, finalment Baleària va haver de contractar una semirrígida Zodiac que des del port de la Sabina a les 22:52 va sortir cap al lloc del sinistre i finalment a les 23:27 doncs es va informar que ja s'estaven traslladant a les 15 persones, 12 de passatgers i 3 dels 5 tripulants cap al port de la Sabina, on van poder desembarcar ja bé abans de la mitjanit. Com s'explica això, aquesta falta de mitjans?
En roteades. Una Salvamar aquí, en aquesta zona, és l'embarcació, diguem, ideal, perquè pot accedir a molts de llocs, té una operativa, no és una, com les altres, una guardamar que hi ha per un altre tipus d'aigua, però aquí són ideals. El que passa que aquestes Salvamars comencen en 5 tripulants de tripulació mínima i ara actualment van en 3. Amb àrees de forta pressió migratòria, 4. Què passa? Que si tu portes una embarcació auxiliar, també hauria de ser la que tu cas, no una simple Zodiac, en 3 persones no fas res. Allí els patrons de la Salvamar es troben amb moltes dificultats quan tenen que atendre emergències. De fet, igual que aquesta embarcació no la portava, i si la porten no les podran fer utilitzar.
Perquè falta gent.
Perquè falta gent, perquè s'han retallat les tripulacions i això ha fet que no puguin operar i que siguin, en aquest cas, van ser purs espectadors. Què hagués passat si hagués fet falta això? Doncs pues mira, no ho sé què hagués passat, però les conseqüències segurament no venen ser les mateixes. Jo crec que una capitania marítima té que sapiguem molt bé les necessitats de la seva zona i a partir d'aquí pues, demanar com té que anar equipada i tripulada una embarcació d'aquestes. A més, la de Sabassa i Eivissa té molta pressió aquesta, perquè té 139 milles de territori, quan a la península en solen tenir 50, a més d'una zona SAR, una àrea SAR també més gran que les altres. Nosaltres havíem demanat aquí una base per això, però aquí jo crec que la recomanació també és molt clara, perquè en aquest cas a Capitania Marítima en el propi salvament, però Capitania Marítima té que fer pressió, com també haurien de fer Consell d'Eivissa i Consell de Formentera. Amb aquestes coses no esperem, que havia dit abans, quan donàvem importància a les coses, quan passen o quan encara no han passat. Això crec que que és un punt vital, i això es té que posar molt, però molt en valor. Aquí estan parlant de vides, eh? Aquí no va passar res, però hauria pogut passar moltes coses.
Estem xerrant amb el capità Joan Torres i analitzant aquest informe de la Comissió Permanent d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims del Ministeri de Transports. Ja per acabar, Joan, un tema que no surt aquí a l'informe, però bé, et pregunto, perquè crec que la gent s'ho pot també qüestionar. Creus que va ser una bona decisió del capità, diguem-ne, deixant l'Ecolux a la deriva fins que va quedar voluntàriament varat prop de l'illot de Salga?
Sí, sí, és sí, que clar, quan no tens una altra cosa, perquè no tens propulsió, pues, és el que pots fer, fondejar i deixar anar, si pots, o deixar-lo anar a una zona de varada segura. I a partir d'aquí ja, l'emergència, jo crec que va estar molt ben atesa. Un darrer punt sobre això de la Salvamar és sí. que t'informe, normalitza aquest fet, com deia aquest home, pues, que pareix que la Salvamar va allí i es queda allí. Jo crec que això no es pot normalitzar. Tens que incidir. Per què no pot anar allí? No pot anar allí perquè no hi ha cap suficient fondari, és veritat, aquí es posa, però després tens que tenir una embarcació, un bot de rescat per poder anar allí i auxiliar la gent que està en les balses i ja està. I això és el que no va passar. Per tant, aquestes recomanacions crec que són un punt vital, a més de que siguin complet, i després normalitzar moltes coses que difícilment es poden entendre, i amb un organisme així que és per recomanar i evitar que això no passi.
Doncs ha estat un veritable luxe avui comptar amb aquesta mirada experta, amb aquests comentaris al detall al respecte de l'informe de la Comissió Permanent d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims del Ministeri de Transport, que s'ha publicat arran de l'accident a l'illot de Castaví del ferri Ecolux el 6 d'octubre de l'any 2020. Capità, què et pareix si fem el mateix per l'informe del ferri Sant Juan de FRS, que suposo que sortirà també d'aquí a unes setmanes o mesos?
Sí, perfecte. A més, jo crec que no serà tan benèvol. Em dona és una consideració personal, eh? No crec que sigui tan benèvol. Però bueno, esperarem, eh? Si hi ha que rectificar, rectificaré.
Joan Torres, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.